La finestra d'Antonio Niebla.
Bona nit, Gemma.
Bona nit, Antonio. De què parlarem avui?
Primer, d'una gran dama de l'arte. Ha mort als 89 anys. Es deia Pilar Belltunte. Pili, com la coneixem els amics i familiars, era nascuda a Filipina. Venia d'una coneguda família basca amb 16 anys a Sant Sebastià i, vestida de col·legiala, s'enamoró de l'home de la seva vida. Se casó als 18 i va tenir 8 fills. Pili fue el pilar del mejor escultor del mundo, Eduardo Chillida, mort fa 15 anys. El seu esforç va possibilitar que l'artista no hiciera otra cosa que su arte. Pili s'ocupava de les relacions con los museos, de las galerías, entrevistas y finanzas. Era petita, rosa y vivaracha, amb uns ulls blau que plegaven de mar tot lo que mirava.
Una pregunta, Antonio. Va ser precisament el seu fill qui escoltava aquest espai, la finestra d'Antonio Niebla, i ens va enviar una felicitació des de Sant Sebastià?
Sí, senyora. Sí, Gemma. Avui el meu record és tan vella. Fa temps que volia parlar de les dones i sobre el moment històric que visquem, perquè tinc fe en que arregleu molts dels errors que hem comès els homes.
Creus tu que no tenim els mateixos errors o defectes, Antonio?
Per mi el que és molt evident és que teniu una manera diferent de fer les coses. També en el món de l'art. Una dona pinta d'una altra manera que un home. De moment, en política es comença a notar. Qui mana en Andalusia? Una dona. Qui mana a Madrid? Dues dones. Qui mana a l'Ajuntament de Barcelona? Altra dona. Estic parlant de les tres ciutats més importants d'un país que té 50 milions d'habitants. I no he parlat dels pobles petits, que hi ha moltes dones que manen. Pensem encara que els intocables de la política no han encaixat el cop. Gemma, portem més de 20 segles de masclisme radical, avalat per les tres religions més influents de la història. 20 segles, 20 segles.
Sí, sí, que es diu aviat. Crec, Antonio, que avui moltes senyores estaran d'acord amb tu.
Sí, aquest matí fem braçades a la piscina, al sot de les granotes, a l'altre costat que hi havia una altra piscina amb més de 60 dones, totes amb més de 60 anys, nedant i fent gimnàsia, riguent, cantant, ballant la música. Només hi havia 3 o 4 homes de la mateixa edat. Quan presentem qualsevol exposició d'art, passa igual, o en qualsevol conferència, o qualsevol reunió que es faci d'interès. És més que evident que coses importants interessen més a les dones i està claríssim que està canviant del paisanatge. Avui també tinc en el record el meu amic Eduardo Galeano. Eduardo Galeano va morir fa 2 mesos a Uruguai, historiador, poeta. Patí el cop militar en l'any 80 al seu país i va venir exiliat a Barcelona. Va ser un dia aquí, a Sant Celoni també. L'agradava escriure històries sobre la feminitat i per això ho vull recordar aquí. Volia dir que en el segle 3 i 4 de la nostra era, els doctors de l'Església Catòlica, estic parlant ara de les dones. Les dones és el que més m'interessa a mi, Gemma. Per això sóc aquí, eh?
Serà menys.
El doctor de l'Església, Sant Juan Crisóstomo, va escriure: «Cuando la primera mujer habló», perquè l'he llegit en castellà i no el volia traduir, «provocó el pecado original». Estem parlant del segle 3 i 4, quan s'estava constituint l'Església. I Sant Ambrosio també va dir: «Si a la mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer la ruina al hombre». Toma allà. Pensem que avui encara els fonamentalistes musulmans, avui, senyores i senyors, mutilen el sexe a les dones i li tapen la cara. Avui. Avui també, encara, de fa més de 30 segles, els jueus molt ortodoxos, començant el dia, rezan y diuen, gracias Señor por no haberme hecho mujer. Joder, qué impersonal. Pues sí, Gemma, estoy seguro que si Eva hubiera ganado las elecciones, estoy hablando de Eva. Eva en la de Eva, la de Adán. Eva la de Adán. Explicaría cómo va a ser realmente la primera nit d'amor del gènere humà. Segur que havien canviat moltes coses. Per exemple, hauria aclarit que ella no va néixer de cap costella de ningú i també que no va conèixer a ninguna serp i que mai, mai, mai va donar cap poma a ningú. I segur que Eva tampoc recorda que ningú li digués pariràs con dolor i tu marido te dominarà. Apuntem perquè seguim 20 segles en la mateixa idea. Estic segur que diria que tot això no són més que mentides que Adam va contar a la premsa.
Tenim una nit molt històrica, molt compromesa i especial.
Ai, Gemma, jo és que has assumit amb les dones. Tot això que dic no és meu, Gemma. Està reproduït en molts dels quadres de museus del món que he vist i molts reproduït de sants, de situacions històriques i està escrit en el llibre sagrat. Gemma, portem 20 segles de mentides i ingenuïtat i avui, encara avui, estem amagant o disfressant l'inesperat i veritable canvi que visquem. Però tornem a la història que ens han ensenyat. I menjarem per un moment que les santes, i no el sant no, haurien escrit a l'Evangeli. Segur que la primera nit de l'era cristiana seria molt diferent. Les santes segur que havien contat que tothom estava molt content d'aquella nit, que tots reien. La Verge estava contentíssima. El nen Jesús cantava en el versol de palla. Els reis d'Orient estaven feliços. I fins a l'estel, que va indicar del camí reial, ensenyava amb un somriure el destí del món. Tots estaven contents. Tots. Tots. Menys Sant Josep, que el pobre murmurava, jo volia una nena.
Si això hagués estat així, ens hagués canviat molt la història que ens ha arribat fins a nosaltres.
El símbol històric de llibertat que quasi sempre són femenins. Per exemple, a França, el país del costat, Joana d'Arc, que per la força i estatura que tenia no havia home que pogués con la Juana, ni con el arat ni con la espasa. Un dia, que treballava al seu hort, se li apareix Déu i li va dir, Déu li va dir a Juana, no hay nadie en el mundo que puedas liberar a França de los ingleses, solo tú. Parlo de la traducció francesa. I Joana, que repartint mamporros era una fiera i en cada cop d'espasa deia me lo dijo Dios, però en francès, se guanyava tothom. El rei la va reclutar per a l'exèrcit i aquesta pobra noia, analfabeta, nascuda per a criar fill, per ser molta dona per un home sol, va ser prisionera per als anglesos. L'anomenaven la loca, per la seva agressivitat i joventut. Com era una presonera molt problemàtica, va ser entregada a França.
Però com és que va ser alliberada si era presonera dels anglesos?
Ai, Gemma, Gemma. La cosa continua igual. Va passar el de sempre. Els anglesos van fer un intercanvi amb francesos i la soldat Joana va ser entregada. A l'arribar, la van lligar amb un pal a la plaça del mercat de Rouen per morir cremada, amb una fogata encesa per ser soldat francesos del rei i per les inquisidors de l'Església Catòlica. Tenia 19 anys. Tenia 19 anys. Joana no va tenir advocat. I el jutge, la Santa Inquisició, el fiscal del rei, els notaris, els priors i tota la Universitat de Sorbona, tot plegat, la van acusar d'apòstata, mentidera, bruixa, errante de la fe i blasfemadora de Déu. Després, amb el temps que tot lo cura, el mateix que la van cremar, la van convertir en heroïna de la pàtria i santa de l'Església Catòlica, para que te jodas, va per això.
Quina història més brutal, Antonio.
Sí, bueno, està una mica suavitzat, eh? La història l'aprofiten els estatuts i l'excluïn el vencedor, Gemma. Des de la finestra d'Antoni Nieva demano perdó a totes les dones. Com a home demano perdó a totes les dones. Els homes poques vegades han admès la superioritat de moltes dones. Per finalitzar, crec una cançó de Juan Carlos Calderón per al record. Amor de hombre, que canta el grup de Mocedades.
Que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo.
El control i al meu costat Gemma Pasqual. Us esperem. Gràcies.